d'imatge. Hi ha un moment de la sèrie on en aquesta conversa, perquè tot és una conversa entre el Havois i el Gabriel, hi ha un moment que el nano, que és un nano, que és un nen, que és un menor, que és un kinky, li diu a Havois: tu hiciste el himno, Havois? I diu, hòstia, diu, però si jo no te veo así, si tu eres como apijotado, li diu. I la seva màxima obsessió és preguntar-li a Havois si conoces a Ronaldo, el gordo.
Sí.
El gordo.
Sí, sí, sí.
¿Esto fue así?
Esto fíjate, no, fue casi así. Yo cuando él me llega a la entrevista, él me dice que no quiere salir, que está fuera de los medios, que pasa de todo. Ten en cuenta que él era menor cuando ocurren los atentados. Después, cuando yo hablo con él, ya debe tener 19, 20, 21 años, bueno, o un poco más, no sé. Había estado encerrado, no sé si 4 o 5 años en el centro de menores. Y porque en la sentencia, esto es importante decirlo, en la sentencia se dice que él no tenía conocimiento de para qué era la dinamita, ¿no? Que es el gran cambio, el gran chip que ocurre con Trasorlas. Sin embargo, se demuestra que él sí sabía que eran para matar a gente, por lo tanto le caen miles de años. Bueno, entonces él me niega la entrevista, me dice que no quiere salir. Yo cada dos por tres lo llamo, bueno, cada poco, para ver cómo va, qué tal está, y que si en algún momento quiere hablar, pues que sigo aquí preparado, ¿no? Y entonces él, de repente, se pone en contacto conmigo un día y me dice, oye, que estaba... Él es muy de Madrid, y me dice que estaba buscando en internet cosas y tal, y he encontrado tu nombre como autor de la letra del himno de la décima y tal. Y yo, joder, sí, sí la hice. Yo, joder, qué pasada y tal. Entonces me empieza a preguntar cosas en Madrid y me dice, oye, pues a lo mejor nos podemos tomar un café. Y podemos hablar, ¿no? Y me vuelves a repetir un poco lo que quieres hacer, etcétera, y tal, ¿no? Y me abrió la puerta, claro.
El madridismo abrió la puerta.
Sí,
te abrió la puerta al libro.
Época, esto en otra época otros periodistas hubieran asociado al Real Madrid al 11M rápidamente. Se ha encontrado una camiseta de Zidane entre las... bueno, pues esto sí me abre la puerta, de verdad, es en fin, azaroso, pero efectivamente nos volvemos a ver, nos volvemos a encontrar y volvemos a retomar el tema de... Yo entonces ya digo que no voy a hacer un reportaje porque yo había dejado de trabajar en El Mundo, estaba en el país ya y el contacto de él... etcétera, me lo había dado un compañero del Mundo y me parecía feo publicar la entrevista, que era exclusiva en El País. Entonces propongo la idea del libro y también digo otra cosa: esto voy a decir que es un libro, si es un libro, cuando acabemos de hablar empiece a escribir, porque yo lo último que quería hacer era un relato exculpatorio, era un blanqueamiento de la vida de este chico, de cómo sus circunstancias le han llevado hasta esto, ¿no? Y entonces él me dice una frase que también está en la serie, ¿no? Que él no se arrepiente, que se arrepiente de lo que pasó, pero de que él no se arrepiente de haber hecho lo que hizo, porque si él vende una pistola, lo que pase después con esa pistola no le corresponde, que es una frase pues para mí bastante, bastante salvaje, y me doy cuenta de que efectivamente no es un relato del que él salga bien parado. Es un relato que da muchísima información y da muchísimo contexto, pero no hay un juicio sobre él, y ahí decido seguir adelante.
Ara parlem amb Havois, ara continuem parlant amb Havois i amb els actors de la sèrie. Però abans, Melero, per acabar, quina música ens portes avui?
Mira, per acabar, ja ha sortit el programa de les Noches del Botánico d'enguany, del 2024. Mm-hmm. Fantàstic a Madrid, al Jardí Botànic de la Complutense. És un lloc que val la pena anar qui pugui. I enguany, que hi ha un cartell boníssim, però a part del cartell normal, venen dos grups emblemàtics. Venen els Pixies, per una banda...
Hombre.
I per altra banda... Venen The Pretenders.
Hombre,
ja m'has portat una de les
meves... T'explico una cosa, Pretenders, sempre el va lligat un nom, perdona, quan eres adolescent, quan érem adolescents, vam fer amb una colla de gent, periodistes, un que treballa al periòdico que es diu Joan Domènech, un altre company que és el seu germà, el Carles Domènech, el tècnic de so de Catalunya Ràdio, muntador musical, gran persona, Sergi Cotillas, i em deixo algú més, vam agafar un cotxe i ens vam anar al Vicente Calderón a veure un concert que hi havia... No, o el Bernabéu, que hi havia Big Audio Dynamite, Pretenders, V40 i U2, el concert del Joshua Tree, a la gira del Joshua Tree. Quan va acabar el concert del Vicente Calderón, els mateixos sonats, vam agafar un Opel Corsa Swing i ens en vam anar a Montpeller a veure un concert de V40, U2, Big Audio Dynamite i els Pretenders.
La gran Chrissie Hynde, que és l'única que queda de la formació original, molta gent caiguda pel camí, drogues i altre tipus de problemes, i aquesta meravellosa cançó que segur que recordeu tots, Don't Get Me Grava.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Locutare una pubblicità per la radio con un catalano che pensa che sabe parlare bene l'italiano non è una cosa molto corrente, ma che una conti corrente ti dà tantissimi vantaggi non è corrente tampoco. Comptant en Sabadell, al compte corrent menys corrent. Informa Dani Festa Client a banksabadell.com.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
No estic mai feliç.
Ploro sense motiu.
No em puc concentrar.
No puc més.
Si t'identifiques amb algun d'aquests sentiments, deixa't ajudar.
Un diagnòstic professional d'ansietat, depressió o TDA que temps permet iniciar el tractament abans que el problema s'agreugi.
A Goodman Barcelona som experts en salut mental. Junts trobarem la causa i la millor solució.
Truca'ns al 699 29 23 53.
Hi ha coses a les que no pots dir que no, com aquella oficina, nau o local, que té descomptes irrenunciables de fins al 50% a Altamira. Entra a altamiraimmuebles.com o truca'ns al 93 111 0009. Aprofita-ho ara, que aquests descomptes només passen un cop a la vida.
Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 23 29. Samsara Ponès.
Cotxe. Cop. Tot arreglat. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia.
Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
El mar arriba a Puigcerdà. El cap de setmana del 8 al 10 de març, Calonge i Sant Antoni i Begú fem arribar el mar fins al cor de la Cerdanya. Quan el
temporal... Vine a la degustació de cremat, a la batucada i gaudeix del sol a la manera amb el grup Portbó. Del 8 al 10 de març a la plaça de Santa Maria de Puigcerdà.
Viu el mar a Puigcerdà amb Begú i Calonge i Sant Antoni.
Per primera vegada a Barcelona, el Mago Junque, campió mundial de màgia, presenta Hangar 52. Màgia d'autor i il·lusionisme en un espectacle únic d'última generació per a tota la família. No t'ho perdis del 23 al 26 de maig al Teatre Tívoli. Entrades a junque.es, mitaquilla.com i punts de venda oficials.
En menys de 24 hores t'ajudem a trobar la solució per tal que els teus pares estiguin ben cuidats a casa. 9 de cada 10 famílies en recomanen. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Estàs entrant a la planta noble, la casa dels meus besavis, l'Amàlia Godó i el Josep Batlló. Amb ells comença la nostra història.
Arran de l'èxit d'una nit d'hivern, prorroguem l'experiència nocturna a la Casa Batlló. Només fins al 17 de març, promoció 2x1 per a residents i nens gratis.
El meu pare no plora mai. I mira que amb els Jocs Olímpics hi va estar a punt, però res ni així. Ara, quan li vaig dir que amb el forn Miele podria veure el dauradet dels seus canalons des del mòbil, li van saltar les llàgrimes.
Forns Miele amb càmera i sonda tèrmica integrada. Estrena-la ara a un preu especial als distribuïdors oficials o a la teva botiga Miele. Vine a veure en primícia Auto 88, el nou Fiat 600, 100% elèctric. Més sostenible, més llibertat, amb fins a 600 quilòmetres d'autonomia, més tecnològic i amb una càrrega molt més ràpida. Apropa't i descobreix-lo a Auto 88 La Maquinista, concessionari oficial Fiat, i sol·licita el teu test drive a auto88.com.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
11 i 10.
Es usted Gabriel Montoya Vidal, ¿verdad?
Sí.
Pido respeto a las víctimas.
Confío en la justicia, así que bueno, pues que...
Fa uns moments parlàvem amb Javier Gómez Bermúdez, que va ser el jutge i magistrat de l'Audiència Nacional, que va ser el jutge de l'11M, i ens parlava, li hem preguntat per la figura del Gitanillo, com li deien, o la figura de Babi. Estàvem parlant també amb Manuel Javois, que és l'autor de la novel·la amb què es basa aquesta sèrie. I recordem, com ens comentava Gómez Bermúdez, que el primer condemnat per l'11M va ser precisament el Babi. 6 anys d'internament, 5 anys de llibertat vigilada, 6 anys d'inhabilitació per col·laboració amb banda armada per transportar explosius. Fa uns moments, el món arracó Gómez Bermúdez parlant de Babi.
Sobre el Gitanillo se le jugó en el juzgado penal central de menores, y se le jugó solo por el tráfico de explosivos, porque es verdad que acompaña en un coche a uno de los viajes a Mina Conchita, a Suárez Trasorras, con los autores del atentado, con algunos de los autores del atentado, pero él se queda en el coche, es decir, se queda en un mirador. Entonces yo creo que no había base alguna para afirmar que él hubiera oído algunas frases que fueron clave para entender que Suárez Trasorras sí estaba en el ajo, como coge los clavos, que no se te olviden los clavos. Yo creo que simplemente no había datos suficientes para acusarlo de ser cooperador necesario del delito, de los delitos graves de los atentados de los demás.
És molt interessant, pels que hem vist la sèrie, si realment enllaça el que diu el jutge real amb el que diu la sèrie. I és sí, enllaça. I quan li hem preguntat pel personatge d'Emilio Trasorras, jo li deia, és que a mi em dóna la sensació que és el lumpen, que és un kinky, que és... I això deia el jutge.
Bueno, Suárez Trasorras es un personaje desgraciado porque tiene un cierto trastorno mental que obviamente no le impidió conocer lo que estaba haciendo. Él, al final, después de unos años, reconoció ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por carta y luego a las víctimas que efectivamente sabía que iba a producirse el atentado y por lo tanto reconoció su responsabilidad. Sobre esta zorra era un personaje lumpen de la zona, ¿no? Minero que deja de estar en la mina porque sus condiciones psíquicas tampoco se lo permiten, que se dedica al trapicheo, que se droga, que va con menores. Con intenciones no se sabe muy bien cuáles, personaje que, por cierto, en prisión se ha corregido bastante, ha intentado pedir perdón a las víctimas, bueno, no es un proceso para peor.
Qui interpreta a José Emilio Suárez Trasorras, i, vaja, no ho sé, no puc dir el paper de la seva vida perquè n'ha fet tants, però com a mínim jo crec que, ara li deia micròfon tancat, que em temo que la seva vida al teatre serà més limitada a partir d'ara, perquè el que he fet a la sèrie és increïble. Pol López, què tal? Bon dia.
Què tal? Com estàs? Bueno, gràcies.
És així.
Bé, molt bé, fent aquest personatge, sí, que com el que diuen, no? Però, clar, o sigui, una de les coses bones de la sèrie en aquest sentit és que tampoc no... O sigui, ja vaig veure, no?, a l'hora de fer aquest personatge, vaig veure també que, clar, l'entorn, com bé expliquen, no justifica, no?, el seu comportament, ni fins i tot amb aquestes qüestions més psicològiques, no? Jo no he, precisament, no he atès molt aquesta qüestió d'intentar pensar què succeïa, no?, en aquest sentit, de quin tipus d'enfermedad tenia mental i de més. No, m'he regit per les accions, per la intensitat, per l'extrem que buscava.
Com, et puc preguntar? És a dir, hi ha una pregunta que normalment és una pregunta molt banal,
sí,
però que per mi té molta importància, que és com vas preparar-te aquest personatge, perquè sí, aquest personatge sí. real, uh-huh. aquest personatge no podies caure en...
Sí, mira, tenia per una banda, només a nivell de documents tenia el judici. Allà tenia el judici. Aleshores, en aquell moment, el personatge, aquesta persona, està molt formal. i veus aquesta capacitat de les poques que té camaleònica d'adaptar-se, i en aquell moment està rotllo confident, parla amb un argot i d'una manera com si realment sigui confident, que ell ho era, i es posa en aquest plan, es posa en aquesta manera de parlar. Aleshores veiem, només tens aquell registre, veig a José Emilio Suárez Sorres adoptant el mode confident i col·laborador de la justícia. Em sorprèn pel tipus de persona que és. Ell ho diu, que no és un "jo soy votante del PP", i realment veus una persona com conservadora, camisa blanca, clàssica, tal, i que et sorprèn tot el que ha arribat a fer. Això m'atrau, em sembla pertorbador també i interessantíssim, no? Vull dir que el Kinky, quina pinta té el Kinky? Aquest Kinky té aquesta pinta, parla així, ja sap moure en aquest terreny. Només tinc aquest aspecte físic, de com s'expressa, només tinc allò. I no em serveix perquè, clar, tota la seva vida, que és la que està en el llibre de Manuel Javois, que és la que està adaptada al guió, és una vida on veus un personatge completament extrem, amb una escala de valors totalment pertorbada, estranya, i algunes accions que, clar, expliquen una altra persona, no? De la que jo estic veient la imatge. Per tant, tinc de llibertat bastant de fer-ho. I després, que està molt ben escrit el guió. El guió que han fet el germà Sánchez Cabezudo amb també els germans Ramon i el Maiztegui, un altre guionista, està molt ben escrit el personatge, està molt ben escrit la velocitat a la que parla, tot ha de caminar, tot ha de tenir ritme, a nivell de signes de puntuació, a nivell de dispars, pensament dispars, extrems, per tant, si segueixes el que està escrit, a nivell de signes de puntuació i de més, ja apareix alguna cosa, hi ha alguna cosa d'això. I com les coses que estan ben escrites, per una banda tens com la partitura, etc, que està ben escrita, i a la vegada et deixa espai a tu per poder fer la teva feina de suggestió i imaginació.
Javois, coneixies a Pol López?
No, lo había visto trabajando. De hecho, lo hablamos ahora en Málaga, una de las... Bueno, la última vez que lo vi actuando fue en Vergüenza, en la serie de... Fíjate qué papel, a kilómetros de distancia de este, pero sí, lo había visto por Vergüenza y lo tenía más o menos en el radar, pero yo personalmente no lo conocía.
¿Y? T'has quedat, tan al·lucinat com jo veient-lo, és a dir, els que el coneixem del teatre d'aquí no ens sorprèn, sí. Però clar, és que era molt complicat, sí. Aquest paper, i com el treu?
Era dificilísimo, y de hecho una de las satisfacciones que da para los que hemos estado dentro de la historia, yo había escrito el libro, etcétera, y los guionistas es de repente sentir miedo de alguien que tienes al lado, es decir, hace un papel extraordinario porque es completamente imprevisible, es impredecible, y tiene la mirada, o sea, si en algún momento yo he pensado en la mirada de Trasorras, es la mirada que en la interpretación hace Pol López con él, ¿no? Que es una mirada completamente lejana, ¿no? Realmente da mucho miedo, pero da mucho miedo además, es de estos personajes que dan miedo cuando más pacíficos están, es decir, que te da miedo cuando estás hablando con él porque no sabes realmente para dónde va a tirar, ¿no? Y creo que era dificilísimo, era muy difícil. Yo entiendo que el papel de Babi era complicadísimo dar con el actor, y se ha dado con el idóneo, que es Roberto, pero a mí Trasorras me daba muchísimo miedo porque decía, joder, a ver a quién van a encontrar para interpretar a este villano tan poco encasillado, porque es un tipo realmente raro, extraño, y joder, pues lo hace increíble.
Gracias. Pots explicar... Quim Ávila, bon dia. No tinc encara bon dia. Quim Ávila és el protagonista de la història quan és gran. És la persona, l'actor, que interpreta amb el Gabriel Montoya Vidal un cop surt del reformatori, ja amb 26 anys. Podries explicar a la gent qui era Gabriel Montoya, Quim, que tu que l'has hagut d'interpretar?
A nivell, vols dir, a nivell...
Sí, qui era aquest home, que és a dir... A nivell... Kinky?
Bueno, sí, el podem arribar a considerar un kinky, sobretot a partir de ja no tant una descripció física o històrica, sinó més una descripció del que es pot llegir en la novel·la de Manuel Javois. Veus una persona que ve d'un entorn totalment complex, però que a la vegada... Mira, abans us estàvem sentint des d'allà, des dels sofàs, i era curiós perquè la frase aquesta que heu dit, que l'ha dit el Manuel, de "me arrepiento de lo que pasó, pero no de lo que yo hice",
és al final de la sèrie.
Crec que és un retrat molt clar de qui és aquesta persona, a dia d'avui. Que tot i així, jo m'imagino que en el moment en què el Manuel Javois li fa l'entrevista, tampoc no estem parlant d'un personatge conclòs, no és una cosa conclusiva, en la sèrie s'acaba amb tot plegat, però a la vegada veus que encara hi ha una reflexió pendent. De fet, jo, una de les meves teories és que segurament és a través d'aquesta entrevista que aquest personatge té darrere una altra sèrie. O sigui, darrere de l'entrevista, aquest personatge no crec que sigui el mateix que va fer l'entrevista, perquè el Manuel el posa molt contra la paret. I segurament el fa plantejar-se preguntes que potser ell, ja sigui per una qüestió de naturalesa o una qüestió de rebuig, no s'havia plantejat abans.
Vull parlar amb una persona un moment només. Hola, Roberto Gutiérrez, bon dia. Buenos días.
Muy buenas, buenos días.
Felicidades.
Muchísimas gracias.
Felicidades. Lo siento, pero para mí ya eres el kinky de los atentados del 11M, porque... Hostia, ¿cuántos años tenías tú en el 2004?
Yo no había nacido. Yo nací 4 meses después del atentado, nací en agosto.
¿Crees que es importante, sobre todo para las nuevas generaciones, que una serie de una plataforma como esta dé a conocer cómo se organizaron estos atentados?
Pues sí, yo creo que sí. Yo, por ejemplo, soy asturiano y si ya desconocía casi todo sobre el 11M, pues sobre la trama asturiana lo desconocía absolutamente todo.
¿Estás de acuerdo que para entender el papel de Gabriel en los atentados se debe conocer de dónde viene, cómo se crió y cuál era su entorno familiar?
Hombre, yo pues no sé si habrá que estar de acuerdo en eso o no, pero yo me leí la novela de Manuel, me leí los guiones y a raíz de eso pues fui trabajando el personaje y creando un Gabriel adolescente.
No quiero justificar nada, pero habría que ver de dónde veníamos, ¿no? Ya sé que no es excusa, pero... Hostia, influye, ¿no?
Mira, hay una frase al principio de la serie que dice: tu mundo es el que conoces, yo no conocí otra cosa. No sé si Kim... No tinc justificar-lo, però l'has arribat a entendre, tu, el personatge?
Bueno, sí, o sigui... El treball que moltes vegades fas com a actor, tot i que pugui arribar a sonar molt controvertit, però és tractar d'entendre allò, però que jo tracti d'entendre a nivell interpretatiu per poder d'alguna manera defensar-lo dalt d'un escenari o davant d'una pantalla, no vol dir que jo després a nivell humà el defensi ni cregui que el que va fer està bé, però sí, evidentment sents que en algun moment hi ha parts del personatge que vas entenent, però també és tot a partir d'un exercici que fem molt els actors, que és fer servir la imaginació. Jo no sé si realment entenc el Gabriel Montoya Vidal real, però dintre de la meva imaginació jo em faig una sèrie de pautes que em permeten entendre'l, i que també crec que és interessant a vegades que nosaltres hem partit molt sobretot del guió, no hem parlat amb aquesta persona, per tant també aquí nosaltres traiem les nostres pròpies conclusions, però la idea és que sobretot el públic pugui arribar a treure les seves.
Val, jo he vist la sèrie, per tant jo vaig a treure les meves conclusions i aviam si l'autor de la novel·la, el Manuel Javois, arriba a la mateixa conclusió. Si jo he vist, clar, jo he vist la sèrie que he vist, és la meva, i per tant ningú me la podrà treure. Jo no crec que ni el justifiqui, ni l'esculpa, ni la renta a la cara. Però jo el que sí que veig és que és una víctima de la societat. La sèrie me la dibuixa víctima d'una societat, amb un pare que és un malparit, amb una mare que només fa que cria criatures, amb un desastre familiar, amb una colla d'amics molt estranya, i que en el fons ella és víctima d'una societat i que li toca fer el que li toca fer. Tu estàs d'acord, Javois, que aquesta és la lectura que tu has vist d'ell?
Yo creo que dar información y poner contexto siempre ofrece muchísima luz a cualquier conclusión moral que hayamos sacado. Hay algo que es evidente. Hay chicos de la edad de Babi que están con él allí en ese portal y que luego conocen y salen de fiesta, de farra con Emilio y se niegan a bajar la dinamita. Es decir, esto no significa, por lo tanto, que unas condiciones y un entorno miserable te tengan que conducir inexorablemente a colaborar o a ayudar a Emilio con la organización de los atentados. Dicho lo cual, evidentemente es muchísimo más difícil, es casi imposible que el hijo de un notario que tenga su despacho en Serrano se vaya a meter en estas refriegas. Claro. Pues te puede ocurrir cuando naces en un entorno muchísimo más difícil, muchísimo más precario, sin ningún control del Estado, sin ningún control familiar, sin ninguna expectativa y sin ningún futuro, y de repente te ponen dinero fácil, te ponen drogas, que esto es importante. Este chico con 16 años consume propiamente
cocaína, hay que ver el efecto que hace esa droga en un cerebro tan, en un cerebro adolescente por formar, cuando la tienes gratis todos los días, cuando te regalan prostitutas como Emilio hace con él. Es decir, se ve metido en una vida en la que, entre comillas, la gente normal no se ve metida a los 16 años. Que eso te conduzca allí, pues no es obligatorio, ni muchísimo menos, pero sí que hay más posibilidades de que puedas terminar así que criado en una familia estructurada y con cierto control, ¿no?
Roberto, ¿de dónde sales tú? Porque es que me he quedado fascinado.
¿Qué pues
fue?
Yo...
¿Casting? ¿Cómo fue exactamente?
Yo estaba saliendo del McDonald's de mi ciudad con un par de amigos cuando se me acercó una mujer que estaba buscando pues chavales jóvenes sin ningún tipo de experiencia en el mundo del cine, y lo estaba buscando por mi ciudad. Cuando me vio se me acercó y me dijo que estaba buscando a alguien de mi estilo para un papel protagonista para una plataforma muy conocida. Y me explicó muy bien el asunto por mensaje, quedé con ella, hice un casting, luego hice un segundo casting en mi ciudad, luego ya bajé a Madrid a conocer a los directores y ya pues luego todo el proceso de preparación del personaje, rodaje y hasta el día de hoy.
Bueno, te he dejado hablar porque te iba a cortar sorprendido de lo que me estás contando. Sales de un McDonald's de tu ciudad. ¿Tu ciudad es...?
Oviedo.
En Oviedo.
En Asturias.
En Asturias, sí. Sales de un McDonald's con unos amigos.
Sí.
¿En tu puñetera vida habías pensado interpretar nada?
En mi puñetera vida.
Porque, claro, si te pregunto, ¿tú qué querías ser de mayor? ¿Qué me hubieses dicho?
Pues... estaba en proceso de buscar algo que hacer con mi vida.
Estaba en proceso de buscar algo que hacer en mi vida.
Así que se podría decir que esto me ha dado algo por hacer.
Joder.
Me han dado una oportunidad, como quien dice.
Hablaste cuando sales del McDonald's y te dice esto de hacer un casting, ¿te vas para casa? Y preguntas.
No, me quedo por ahí con mis amigos dando una vuelta y le pregunto.
¿A tus amigos?
Le envío un mensaje al WhatsApp a la chica que me había hablado. Yo le había pedido el número para decirle que le iba a escribir y que me informara bien. Y me mandó un mensaje muy largo para tranquilizarme, enlaces con cosas que había hecho la productora y que quería hacer un casting presencial unos días después. Y bueno, pues dije, bueno, pues vamos a hacerlo, a ver qué pasa.
Sí, no, ¿pero lo consultaste con la familia?
No. La familia no supo nada hasta que me tuve que ir a Madrid.
Ah, está bien.
Lo llevé todo...
En secreto profesional. Sí. ¿Vale?
Sí, por así decirlo, sí.
Vale. ¿Te vas a Madrid? Bueno, a ver qué pasa. ¿Vale? Y haces un casting.
Sí, conozco a los directores y hago un tercer casting ahí.
Un tercer casting, ¿vale? ¿Y te dicen algo cuando acabas el tercer casting?
Hombre, medio me dicen que ya estoy, pero no me querían... dar esa confianza para que no me confiara y me querían seguir conociendo y pues ver si iba a ser capaz de usar las herramientas a la hora de la interpretación.
¿Te vuelves para Oviedo pensando que ya tienes el papel o no?
Yo estaba tranquilo, si me lo daban todo iba a estar súper bien y si no me lo daban pues todo iba a estar súper bien también, iba a seguir con mi vida. Pero,
¿qué pasó?
Tenía ahí una pequeña espinita de que sabía que daba mucho el personaje.
¡Ah! Y habías leído todo el texto y todo ya, ¿eh?
Sí, ya me había leído la novela, había leído parte de los guiones.
¿Y te veías?
Sí.
¿Qué pasó luego? De aquí uns moments, un segon.
Vine al Fòrum Gastronòmic Girona a conèixer el present i futur de la gastronomia. De l'11 al 13 de març convertirem Girona en l'epicentre culinari del país pels professionals del sector. Més de 150 empreses, més de 80 reconeguts professionals i un ampli programa d'activitats. L'11, 12 i 13 de març al Palau de Fires de Girona. Visita forumgirona.com.
Si et vas quedant als quaderns Rubio i les teves habilitats tecnològiques es resumeixen a muntar presentacions en PowerPoint, és hora que et reinventis. Redirigeix la teva carrera amb Nucleo Digital School. Estudia un màster en Data Science, UX UI Design, Product Management, Programació i molt més en tan sols 5 mesos. Des d'on vulguis i mentre treballes. No t'ho podem posar més fàcil? Visita nucleo.school.
Perdona? Que ara Movistar Prosegur Alarmes inclou una garantia antiocupació? Ja veuràs quan se n'assabenti el meu gos.
Cap guardià pot competir amb Movistar Prosegur Alarmes. La primera i l'única alarma amb garantia antiocupació, que no només dissuadeix i protegeix, ara també es compromet contra les ocupacions. Contracta-la al 900-222-250 o a movistarprosegur-alarmes.es.
Quan fa que no vas al dentista?
Fes d'Instituts Odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure.
Demana cita ja al 900-131-002 o a ioa.es.
La testosterona és fonamental per l'home. Energisil Vigor, amb zinc, contribueix a mantenir les ganes i els nivells de testosterona. Ja ho saps, energia masculina. Energisil Vigor.
El qui se li accelera el pols cada vegada que mira el seu cupó de l'11, ben il·lusionat. El qui juga al rasca milionari perquè li encanta les sorpreses, ben rascat. El qui no s'oblida mai de regalar el cupó de l'extra dia de la mare de l'11, fet per la mare que et va parir. A tots els qui jugueu a l'11, ben fet, ben jugat. Perquè cada vegada que jugues a les loteries de l'11 guanyes alguna cosa més important que un premi. Guanyes millorar la vida de milers de persones amb discapacitat. 11. Ben jugat.
Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de llar amb Verti per només 78 euros i gaudeix de descomptes en els serveis de reparació i reformes. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps. Estalvia diners.
RAC1 presenta... Viatge bé amb Esther Muñoz des de The Personal Shopping Suites de la Roca Village. El dissabte 9 de març a les 3 de la tarda, el Viatge bé visita una destinació de compres única.
A les portes de Setmana Santa agafarem la maleta i la portarem a un indret de Catalunya idoni per preparar les vacances. A la Roca Village coneixerem la seva història, les seves propostes de moda i gastronomia, algunes de les més de 150 millors marques nacionals i internacionals i, per descomptat, experiències turístiques de la zona perfectes per aquests dies.
El dissabte 9 de març, Viatge bé des de The Personal Shopping Suites de la Roca Village, de 3 a 4 de la tarda, amb Esther Muñoz. RAC 1. Tots som 1. El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Estàvem parlant amb Roberto Gutiérrez, repeteixo que és el protagonista d'aquesta sèrie, basada en un llibre del Manuel Javois, que també ens acompanya, sobre la branca asturiano-espanyola de l'atemptat de l'11M. I el protagonista d'aquesta història és el Gabriel Montoya Vidal, que la sèrie, que s'estrena avui a Disney Plus, és el Roberto Gutiérrez. I ens deia que el van conèixer sortint d'un McDonald's, que ell no havia pensat mai en sa punyetera vida fer cinema, i llavors un dia diu que va fer un càsting, que se'n va, no diu res a la família, dos càstings a Madrid, tres càstings a Madrid, i quan torna diu, potser sí. Fins que te llaman y te dicen, Roberto, que eres el encargado de ser el protagonista de esta serie.
Sí, bueno, eso me lo dicen ya estando allí en Madrid, conociéndome. Estuve un par de días yendo a ver a los directores y a mi coach, María Cantuel, y al estar un par de días ahí, pues ya me dijeron que iba a ser yo. Que me iba a tener que bajar a Madrid durante dos meses largos, casi tres, a preparar el personaje con María Cantuel, y eso hice.
Y empezaste a rodar. ¿Te acuerdas la primera escena?
Sí.
¿Cuál fue?
La obra con Juanma Cifuentes.
Cuando empieza la serie, tal cual, sí. La primera imagen que se ve, okay, del barrio.
La primera imagen es él, sí, aquel momento. ¿Lo pasaste,
bueno,
mal?
Es de las primeras, no sé si la primera... ¿Lo pasé mal?
Sí.
No, mal no. Me vi un poco raro por toda la situación, toda la gente que había, porque yo había estado preparándome para el rodaje, pero no había estado dentro del rodaje en sí. Entonces era mi primer día dentro de un rodaje también. Pero no, lo pasé muy bien, la verdad.
¿Repetiste muchas veces esa primera escena o no?
Pues no, lo normal. entre montar las cosas de alrededor y aparte era pues como la obra, pues también había que preparar mucho todo lo que había por los alrededores y dejarlo igual que antes, pero no.
¿Qué tal Paul López?
¿Paul?
Sí.
Increíble.
Bueno, ¿qué vas a decir? No, ahora, claro, está aquí él, pues imagínate.
Paul, pues para mí es un fiera.
Muy bien.
Un fiera.
Cuando cuelgue Paul el teléfono ya te contamos de verdad.
¿Qué dices, Cowboys? No, digo, cuelgue ya te contamos. De ponte bien el teléfono que no se te oye, Manuel.
Cuando cuelgue el teléfono ya te contamos, de verdad.
Vale. Claro, claro. Acabas la serie. Por cierto, ¿cuál es la escena que más difícil fue hacer, Roberto?
La escena en la que la madre de Gabriel lo va a visitar al centro de Rosales, que se tiene que romper a llorar al verla.
¿Te costó?
Esa es la escena, sí. Me lo propuse como un objetivo porque la novela pone que es el único momento en el que mi personaje se rompe a llorar.
¿Qué pensaste para romper a llorar? Porque para romper a llorar tienes que pensar en algo. Algunos dicen que se tiene que pensar en cosas más negativas, ¿no?
Pues yo pues tuve mi proceso de, sí, me levanté bien temprano ese día, me puse música triste que yo sé que me gusta. Y pues sí, me trabajé, por así decirlo, la mente para romperme a llorar en el momento.
Perdona,
exacto.
Música triste. ¿Por ejemplo?
Por ejemplo. Pues yo me pongo algunas de un rapero que hace colaboraciones con mucho flamenco que se llama Aljace. Y tiene muchas músicas tristes. Y esas pues me ayudaban mucho.
Acaba la serie, ¿vale? Acaba la serie, Roberto. Y cuando acaba la serie, ¿la has visto entera ya?
Sí.
Sí. ¿Y qué? ¿Cómo te has visto?
Bien. Bien. A mí me gusta verme en la pantalla.
¿Te gusta verme en la pantalla?
Sí.
Y cuando acabas, dices, pues, ¿la serie te ha gustado?
Un montón.
Y la pregunta clave, ya de aquí no se saca ni Dios, ¿no?
¿Cómo de aquí no me saca ni
de este mundo ya del mundo del mundo de la interpretación?
Hombre, pues Dios quiera que no me saque nadie de este mundo.
Ya.
Es un fiera.
Es un fiera también, ¿no? ¿Tienes alguna oferta o no ya?
Con calma.
Roberto, muchas gracias. Por cierto, una cosa, hay un momento lo hablábamos antes con Javois, que hay un momento en la película, en la serie, que te fascina el hecho de que sea el autor del himno del Madrid y que eres muy fan de Ronaldo, del gordo, dices. ¿Eres futbolero o no?
Sí, yo soy del Madrid también.
Javois, es que no puede ser esto, ¿eh? Nos tienes domesticados a todos, ¿eh?
Está todo muy atado.
En fin, un abrazo, Roberto, y felicidades, de verdad, ¿eh?
Muchas gracias.
Adiós, Robert. Gracias. Un beso, te guapo.
Adiós.
Cuídate. ¿Es así?
Sí.
Tal cual. Es que es un descobriment bestial, ¿eh?
Sí. Jo crec que sí, tal qual. És una persona sense moltes màscares, la veritat. Lo que ves és lo que hay, no...
No hi ha res més que això.
No, i cuesta verle, en el sentido de que és una persona reservada i tardes un tiempo a que se sienta cómodo y aparezca el Roberto que hay detrás. Pero con él tienes o todo o nada, en el sentido de o simplemente es una persona que te escucha mucho o si empiezas a ver lo que hay detrás, está.
I a l'hora de com es va adaptar a nivell de treball era una meravella, o sigui, era generós, era educat, era una canya, està amb ella rodatge, era com, uau, que bé, sembla que ho hagi fet sempre.
És bestial.
On te querés?
60 kilos.
¿Qué vas a robar el Banco España?
¿Tienes o no tienes?
Tengo. 60 dinamita, 60 hachís.
Deia Gómez Bermúdez fa uns moments aquí al món a Racuca, no estava bé del cap, tres hores. És veritat, a la sèrie es nota que hi ha moments d'esquizofrènies, efectivament, no?
Sí, però ja et dic, jo no ho he pensat d'aquesta manera, diguéssim, perquè si no, no... He pensat més en això, en qüestions que es podien actuar més, no? Li agrada l'extrem, no vol deixar-se trepitjar per ningú, no? Vol estar sempre per sobre. Segurament, el que volia, com que té tantes mancances, tanta poca... no? com possibilitats, diguéssim, a la vida, pues jo crec que bàsicament el que vol és guanyar, estar per sobre i veu que tot el que fa, una persona que vol fer, una cosa tan bàsica com fer, però jo faig, i allò que faig veig que té una ingerència, té una intervenció en els demés, i sense pensar si està bé o malament. Per tant, hi ha una buidor que s'intenta sadollar, però que no es pot buidar mai aquella buidor, i això, clar, és hi ha molta violència en això.
Manuel, el libro... o sea, el personaje del libro, Gabriel, tal como lo conocías, ¿lo sientes identificado en la serie?
Sí, así, absolutamente. La verdad es que es impactante haber revisitado de alguna manera el libro a través de la serie, porque hay algo muchísimo más importante, además de que los personajes realmente yo he tratado a Gabriel, he estado delante de él mucho tiempo y lo siento perfectamente real en la serie, y es el tono de Jorge y de Alberto Sánchez Cabezudo que al rodar, es decir, el tono del libro es el tono con el que yo soñaría haber escrito y rodado una serie, es exactamente ese tono, y pone la piel de gallina, porque realmente el gran valor, uno de los grandes valores que tiene la serie, es que todo lo que estás viendo pasó, prácticamente al 90%+ pasó, evidentemente se recrean algunas conversaciones, hay tres escenas que a lo mejor se reúnen en una, pues por cuestiones de metraje, pero pasaron de esa forma, y es importante saber esto. Incluso hay diálogos que ellos han copiado, son literales de la sentencia, de los hechos probados, diálogos entre ellos que ellos mismos dijeron delante del juez, ¿no? De cómo, en fin, no está nada dejado al azar, y realmente pone la piel de gallina saber que todo lo que estás viendo ocurrió en España hace muy pocos años.
Murió mucha gente que no tenía que haber muerto, pero si necesitas el dinero, ¿qué haces?
¿Qué es el Kim, eh?
Pienses... Da igual. No da igual. Pero yo qué sé. ¿Te arrepientes?
Em pensava que era la primera vegada que vaig escoltar, em pensava que era el Robert mateix.
Sí, no, de boda. És bestial, perquè quan jo abans li deia amb el Havois que tinc la percepció, o com us deia tots, que veient la sèrie, hòstia, et sents molt còmplice d'ell. Perquè estàs amb un derrotat, estàs amb un perdedor, estàs amb una persona més que no sap el que està fent, vull dir, però esclar, és que...
I amb la mare, no?, també, potser.
Home, amb la mare molt.
Jo potser sí que...
Amb la mare molt.
La sèrie té aquesta cosa, d'aquest equilibri, no?, a nivell de que fas un toma, vas fent anars i vingudes a nivell d'empatia per aquesta cosa, no?, el que dèiem, no?, l'entorn no justifica i realment empatitzar costa, no?, vull dir que costa, però a vegades entens coses. O sigui, no empatitzes, però sí que comprens context, comprens d'on surt. I la mare, en aquest sentit... Jo empatitzo molt, perquè és com qui té... Veus que és una peça coral, però jo estic molt amb ella, perquè qui porta la qüestió emocional, el pes del dolor...
És ella.
I després altres temes del dolor com tracta la sèrie, en aquest sentit.
Sí. Di, Manuel, di.
No, sigo luego.
No, tranquilo. No,
no. di.
No, decía que en el primer capítulo, respecto a la madre, respecto al papel que hace Tamara, hay una escena perturbadora en el que ella, él le lleva un trozo, bueno, un gran, no sé cómo se llama, una placa de hachís, se le dice polen porque se lo había dado Emilio, y ella sabe perfectamente que se está metiendo su hijo en un agujero, le riñe, se niega, lo mira, y como ella le está pasando ese hachís a su padre en los vis-a-vis, corta una porción, porque es lo que le está dando también dinero para poder sostener una familia que es numerosa, ojo, son tres hermanos y está embarazado de un cuarto. y ves la impotencia en su mirada, en sus ojos, de decir, esto no está bien, pero tengo que debatirme entre dar de comer a mi familia, sostener este hogar sin un padre que está encarcelado, y al mismo tiempo estoy viendo que mi chico, que está cumpliendo una edad muy peligrosa, se está haciendo acompañar por gente que le puede meter en un lío, ¿no? Y esa impotencia es tremenda para el espectador y para ella, que lo interpreta de forma magistral.
Uh-huh. Hi ha una... A la sèrie es veu com per molt que ho intenti li costa passar pàgina, tot i haver complert la pena. Li ha d'explicar a la parella si passa alguna cosa a la feina, el primer en què sospiten és amb ell, els mitjans de comunicació l'esperen a la porta de casa. Bueno, el que està clar és que és el final, no?, de la sèrie, el que li costa molt treure's la marca de sobre, no? Mm.
Sí, de fet, nosaltres recordo el primer dia de rodatge vam rodar algunes... Bueno, com... les converses amb el Manuel Havois, que apareix en la ficció, que hi ha un actor que sí, també sí. Interpreta el Manuel Havois, sí. que
per cert, eres zurdo, Havois?
No.
És que m'has quedat parat i que això és esquerrà, l'actor.
Quizás és zurdo. Sí. Doncs això, són com dues entrevistes, i la primera, el primer dia de rodatge que jo vaig entrar a rodar, vam gravar com si diguéssim el segon bloc d'entrevistes que es veu a la sèrie. I recordo molt que el Jorge Sánchez Cabezudo, que era qui s'encarregava de dirigir aquell capítol, vam estar provant diverses opcions de cap on portar l'escena, i va haver-hi una que em va dir: esta escena gravada así me encanta como a nivel de espectador, pero luego a nivel de director yo no quiero grabar esto. Perquè vam estar provant coses, modulant emocionalment el personatge i el nivell d'empatia i de cuánto se arrepiento, cuánto no... I va haver-hi un moment en què la pròpia escena va rebutjar també tot allò que fos excessivament lagrimoso, excessivament també com
que de... Que podies competir pel personatge.
Sí, no, en cap moment buscàvem, pues, això, que hi hagués una redenció per part d'ell.
Clar, és que no és... Exacte, jo quan al principi de tot vaig veure això, que no era una història de redenció, i que el punt de vista dels germans Cabezudo és tot el contrari, intenta mostrar la complexitat, simplement d'on surten les històries... però això, quin és el context, però entendre d'on surt no? sense fer justificacions ni blanquejaments. Aleshores sí que dius, hòstia, val molt la pena formar part d'aquesta història, sobretot per això, perquè realment es pensa molt en les víctimes. Els germans Cabezudo han estat contínuament amb un feedback constant amb les víctimes, de què pensaven, de com ho veien, els sí. guions, tot. Aleshores, clar, a nivell ètic estàs com més tranquil de la cosa, no? Dius, vale, estic encarnant aquest villano que forma part d'aquesta història, però per jo poder-la encarnar sé que em cobreix la línia ètica i la tasca social de la feina, val la pena, no? I a part, a nivell interpretatiu, jo puc quedar-me amb aquest guió com sempre a la vida, entenent la meva relació amb la feina, que és una ficció, i estic fent un personatge de ficció que és atractivíssim, molt ric i que està molt ben escrit.
Ara, us faré una última pregunta a tots dos, però abans d'acabar, Havois, quanta estona i quants dies vas estar parlant amb el Gabriel?
Oh, no lo recuerdo, no fueron muchos, sí que hubo, fueron un par de ellos, o no sé si tres, cuatro, largos, muy largos todo el día. Yo viajaba a Bilbao porque en aquel momento estaba trabajando allí, el primer encuentro había sido en Avilés, pero luego se fue a Bilbao, y lo que yo hice sí mucho fue llamarlo telefónicamente para pedirle detalles que a él le desesperaban, pero para mí eran importantísimos periodísticamente para meter al lector en la historia. ¿Qué marca de tenis llevabas en aquel momento? ¿Qué ropa? ¿Llovía? ¿Hacía sol? ¿Recuerdas exactamente qué le dijiste a esta persona? ¿Cómo era el chino? ¿Cómo se vestía tras zorras? ¿Qué te decía? ¿Qué usaba más? ¿Qué palabras apijotado? Yo qué sé, este tipo de expresiones o coletillas. A eso le daba muchísimo, muchísimo la brasa. Durante el proceso de escritura lo llamaba constantemente porque me interesaba saber detalles que a él entendía, que le parecían estúpidos, claro. pero para mí, para escribir escrupulosamente lo que pasó, sí que eran muy importantes, porque creo que en una crónica, cuando das ese tipo de detalles, es cuando realmente el lector, en el caso de una crónica, el oyente, en el caso de la radio, se mete dentro de la historia y está perfectamente sí, claro. asentado ahí.
Y también en cualquier ficción, ¿no? Lo que estás diciendo, que son tan la marca del agua,
agua, qué comías, estas cosas son las que realmente, sí, en las pequeñas cosas, ¿no?, de las historias, es donde la gente se agarra y puede, ¿no?, latir como late la realidad, sí.
Sí, de hecho es importantísimo ese plan. El primer plano, uno de los primeros planos de la serie, es la habitación de él. La cámara, uh-huh, recorre las paredes, uh-huh, ve los pósters
del Madrid.
Algo muy importante, el cenicero lleno de colillas al lado de la cama. Sí, sí. Te da una idea un poco ya del personaje, uh-huh, cómo tiene su cuarto, ¿no?
Abans d'acabar, què saps d'ell, Javois? Has parlat amb ell? Li ha agradat la sèrie? L'ha,
sí,
mirat?
Sí. Yo he seguido hablando con él cada poco, pues para interesarme por él, para ver cómo le iba, porque realmente después de tantas conversaciones y demás desarrollas efectivamente una empatía, ¿no? Por la persona, sobre todo porque lo ves desde fuera. Yo no lo conozco tanto, pero fuera de cualquier tipo de ambiente delincuencial, no lo veía pues trabajando en empleos precarios, con una novia, perros, etcétera, todo esto en aquella época. Y luego he seguido hablando con él. Hemos tenido ahora un largo periodo sin hablar porque ha cambiado mucho de teléfono móvil. La penúltima estaba en Melilla currando allí, y ahora ha vuelto al norte porque hablé con él la semana pasada.
¿Eh?
Hablé con él la semana pasada para preguntarle que cómo estaba y bueno, de alguna forma también decirle, joder, que la serie, que bueno, él lo sabe, él es una persona adulta, ¿no?, que ha vivido muchísimo y ha tenido, como lo va a ver pronto todo el mundo, una adolescencia súper complicada, pero sobre todo para hacerle ver de alguna manera que la serie no glorifica absolutamente nada, que el hecho de que su trasunto en la ficción esté en el póster de una serie no implica que él sea, de alguna forma es un vehículo extraordinario que yo en su momento y ahora los hermanos Cabezudo hemos encontrado para contar una parte bastante desconocida del 11 de marzo y para contar también una historia humana. Y que de alguna manera no es ni héroe ni antihéroe, simplemente es un personaje que pues estaba seguramente en el lugar equivocado y encontró de bruces a la persona más equivocada que se podía encontrar.
¿Crees que es feliz ahora?
Pues por lo poco que hablé con él, yo creo que sí. O a mí me da esa impresión.
Bueno, su anonimato, supongo que su anonimato es un motivo de felicidad, ¿no?
Sí, sobre todo, yo sé que él tiene ofertas de televisiones, ¿no? Y sé que una persona que trabaja, que tiene pues empleos precarios y que los ha tenido casi siempre y que tendrá dificultades para llegar a fin de mes, imagino que tendrá la tentación. Yo le he dicho que le conviene el anonimato, o sea, como que le conviene que su rostro siga siendo desconocido, por más que te puedan pagar, porque a lo mejor las consecuencias en el futuro pueden ser más desastrosas, incluso económicamente, ¿no? Pero bueno, no lo sé, es una decisión que desde luego le corresponde a él, y hablaré con él estos días para preguntarle cómo va, qué decisión ha tomado, y también yo también quiero hablar con él y entrevistarle, etcétera, pero bueno, es complicado.
Bellingham, 2 partidos de sanción, lo acaba de confirmar el comité de competición.
He cogido el teléfono para recibir malas noticias,
no,
madridistas.
Sí, no, una pregunta, ¿lo de Mbappé lo damos por hecho o no?
Espero que sí.
Esperar no es información. Yo busco.
Espero que la próxima temporada juegue más veces contra la Real Sociedad que este año.
Qué barbaridad de futbolista, Dios mío. Sí. También te digo una cosa, ¿eh? Si se ficha a Davis, ¿cómo se dice? Se ficha a Mbappé con Vinicius, con Bellingham, empezáis a restar, ¿eh? O sea, si no se gana la Liga, Champions y Copa.
Sí, demasiada expectativa,
sí,
pero bueno,
sí, sí, sí.
Somos un club acostumbrado a este tipo de cosas, incluso con plantillas mucho peores.
Nos Así vemos pronto.
¿Qué pasa?
Nos vemos pronto. En esta vida, y si puede ser por San Jordi, mejor, Javois.
Seguro que San Jordi sí, y antes también iré por ahí, así que a lo mejor nos encontramos. Un abrazo muy grande.
Gracias, gracias. Para acabar, vosaltres, ¿cómo arriba el casting? És a dir, com uns... Ells són de Madrid, no? Els directors són de Madrid.
Sí.
Busquen algú per fer d'estudiants, perquè de fet feu un paper d'estudiants,
uh-huh,
i agafen 2 catalans,
sí, uh-huh,
que no han fet moltes sèries,
uh-huh,
que bàsicament viuen la seva vida al teatre.
Sí, sí.
Per tant, bueno, em pots explicar això?
La Flor i la Chávez són les directores de càsting d'aquesta sèrie i de moltes altres produccions audiovisuals que s'han fet, i sempre estan a la recerca com els bons, no?, directors de càsting. Van a teatres, es mouen, van a Barcelona, van on hagin d'anar i I en aquest cas, doncs, a mi em van enviar un càsting per fer un personatge, després va mejor este, tal, llavors vaig acabar fent aquest.
Què anaves a fer, si es pot saber?
Anava a fer un altre de, un, que no tenia nom en aquell moment. Val. Era com un delinqüent sense nom, perquè estaven tan amb el secretisme, sí, que es deia Montero.
Val.
Llavors era com... I clar, amb el tema del secretisme i la informació, jo, per exemple, al principi no sabia que anava, que era aquest personatge. I vaig arribar allà, no, però és esto, ah, vale. Llavors em vaig fer un altre segon càsting, i el tercer ja va ser amb el Robert, que estava allà i estava, ja feia 3 setmanes que estava allà fent feina, el Robert.
I a tu, Quim?
Doncs molt similar. Jo també rebo per part de la meva representant un mail de la Flor i la Xave explicant un projecte, però sense donar massa concrets, perquè era molt secret de sumario, i m'ofereixen un personatge que al final tampoc acabo fent, i acabo fent un altre. De fet, una de les coses importants que crec que està molt bé reconèixer-los a la Flor i a la Xave és que rara vegada veuen en un actor el potencial d'una construcció. Moltes vegades van a buscar la persona exacta. Doncs si debe ser asturiano, cogemos a un asturiano. Entenc que en un cas d'un xaval de 16 anys potser sí que és més concret el que busques, però com a actors una mica més adults, tenir l'oportunitat que et diguin faràs una composició de, ja no només de l'accent, sinó la manera de parlar, de moure's, faràs una creació més enllà del que tu ets...
Conviden això.
És admirable per part seva.
El Pol López fins al 23 de març, és que és?
Fins al 23 de març, sí.
Fent el Macbeth amb sí, el del Carrió al Lliure. Sí. Després? Bueno, tu has tenit feina fins al...
Després, amb Mal de Corazón, l'obra amb la meva companyia solitària, fem gira a l'abril. A l'abril fem gira per Catalunya, tenim 4 o 5 bolos. I al maig estic amb el rodatge d'una cosa, sí.
Que no es pot dir.
Sí, bueno, és una pel·lícula rodada aquí a Barcelona que està basada en un còmic. I ja està, em quedo aquí.
Val. I després, i el setembre?
El setembre, octubre... Mal de Corazón seguim fent gira, setembre, octubre, i volem... Bueno, ja tenia alguns bolos per Espanya, a veure en castellà, i la intenció és fer temporada allà, però encara no sabem dates. Encara no sabem dates.
Val. I res més?
El juliol...
Hòstia, 25.
No, per aquest juliol. Aquest juliol... el grec faig una cosa que també s'ha d'acabar de tancar del tot, però faig una cosa.
I tu, Quim? Bueno, Quim aviat té el Romea,
el Jauria, sí.
O sigui, Jauria, que és sobre el tema de la manada amb el Carlos Cuevas i amb companyia,
amb l'Artur Busquets, el David Menéndez, el Francesc Cuella i l'Àngela Cervantes.
I alguna cosa més?
Sí, el que passa és que jo sempre pateixo per fotre la pota.
Dir, ja ho sé.
Jo, el grec, això també estrenem un espectacle que és un clàssic català portat al teatre, que fa anys que no es porta. L'última vegada faré com pistes.
Efectivament.
Bastant
un
potents,
clàssic,
però
que fa anys que no es porta a l'escenari.
L'última vegada es va dirigir, si no recordo malament, també al Romea, per en Calixto Vieito.
Home, doncs ja ho has dit.
Ja ho has dit tot. 4 minuts i les 12. Gràcies i felicitats.
Gràcies a tu.
Gràcies. Acabem de seguida.
Estic cuinant i penso, aquesta cuina necessita un canvi. Me la imagino. Oh, i tant, com a les pel·lícules. Vaig a Bauhaus, em quedo aquests armaris i també aquest taulell. M'animo? Esclar, i tot al millor preu. I un servei integral. Bauhaus, fidel aliat de les meves reformes. Fet, cuina nova.
Imagina, crea, sorprèn-te. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Per tots els que diuen
l'estiu és la millor època de l'any,
és que no coneixen la primavera Nissan. Gaudeix d'una baixada excepcional de la TAE a tota la gamma fins al 20 de març. Sí, baixem la TAE a tota la gamma Nissan.
Visca la primavera!
I a més un 25% de descompte en accessoris. Finançant amb RSI Bank.
Obriu ja els ulls.
On som?
Al meu poble.
Però si és preciós, i tu sempre deies que era molt lleig.
És veritat, sempre deies això. Bé, ara és bonic.
I quan va deixar de ser un poble lleig?
Quan vaig pensar que podia ser bonic.
Sí, home, que tu penses que el teu poble pot ser bonic, i passa?
Divendres, 15 de març, Euromillones sorteja un pot especial de 130 milions d'euros. Euromillones, no hi ha res més gran.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Perdona? Que ara Movistar Prosegur Alarmes inclou una garantia antiocupació? Uf, ja veuràs quan se n'assabenti el meu gos.
Cap guardià pot competir amb Movistar Prosegur Alarmes. La primera i l'única alarma amb garantia antiocupació, que no només dissuadeix i protegeix, ara també es compromet contra les ocupacions. Contracta-la al 900-222-250 o a movistarproseguralarmes.es.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
A qui s'il·lusiona cada dia amb el cupó diari de l'11, bé per ell. A qui juga el nou dia de l'11 amb la data en què finalment es va treure el carnet de conduir, ben triat. A qui jugueu per molt més que un premi, ben pensat. A tots els que jugueu a l'11, ben fet, ben jugat. Perquè cada vegada que jugues a les loteries de l'11, guanyes alguna cosa més important que un premi. Guanyes millorar la vida de milers de persones amb discapacitat. 11. Ben jugat.
Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC+1 Podcast.
Si li pregunto al ChatGPT quines són les 5 qualitats d'un emprenedor, què em dirà?
Visió innovadora. Disposició a arriscar-se. Flexibilitat. Visió de negoci. Empatia.
I si li pregunto al ChatGPT que em suggereixi un lema pel podcast d'emprenedors de RAC+1?
O canvies el món, o el món et canviarà tu.
Doncs no se'n parli més.
A RAC+1, RAC and Go. El podcast pels emprenedors disposats a canviar el món amb Oriol Llop. Escolta el cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC+1.
Tots som
més
1.
Doncs mira, que si em dius que on més truques és el número de Legalitas, m'ho crec, perquè com que els seus advocats t'ajuden a resoldre tots els assumptes legals del teu dia a dia, no pots parar de trucar. Un dia t'ajuden a reclamar una factura, un altre et redacten un contracte de lloguer, l'altre t'assessoren en temes fiscals o sobre aquell tema de la comunitat de veïns que no et deixa dormir. I tu ja ets de Legalitas, ja saps, truca al 900-100-608 i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis.
Adéu, adéu, adéu. Com el Bartolí. Demà, ui, demà parlarem d'un documental, el dels Steve Homes. Hòstia, demà parlarem. I demà tenim algú...